Segur que aquestes últimes setmanes heu tingut persones del vostre entorn, o fins i tot vosaltres mateixos, amb una tos molt emprenyadora, que no acaba de marxar mai, que us ha donat més d'una i de dues males nits. Doncs bé, els metges reconeixen que han notat un repunt de casos d'això que anomenen tos irritativa. Avui en parla la Susana Cuadrado amb una pàgina a La Vanguardia. Però volem parlar amb el conseller de molts temes, vaja, molts temes, és a dir, des de les al·lèrgies fins la grip aviària, que en parlen de la grip aviària, el dengue, les ITS, la salut mental del jovent, la tosferina, etcètera, etcètera, i per això vull saludar el conseller de Salut, el doctor Manel Balcells. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, moltes gràcies. Volem fer una mica allò de minut i resultado, per saber ara mateix com estem a Catalunya pel que fa a diverses malalties. Per exemple, comencem amb una que ens toca a prop a diversos membres de Recull, que avui tracta La Vanguardia en aquest article, la tos irritant. És veritat que és molt abundant ara?
Sí, és veritat. Està molt encertat aquest article de La Vanguardia, ja l'he vist, i que, de fet, diu exactament el que passa, no? Aquesta tos irritativa, que crec que us afecta bastant aquí la reacció, perquè un ambient i que és molesta, per sort no és greu. Té unes causes, múltiples causes, sobretot les al·lèrgies, tots els al·lergògens que hi ha en aquest canvi climàtic, la primavera, i definitivament el tractament és molt simptomàtic. Quan la cosa s'allarga cal anar a veure el metge de família perquè t'orienti, perquè igual cal donar un tractament simptomàtic, però si no, doncs és bàsicament temes de sentit comú, hidratació, coses que no irritin la gola, i per sort no és greu, però és molest, efectivament és molest i aquests dies és molt freqüent.
És de llarga durada,
Llarga durada, sí, dos, tres setmanes i a vegades es fa llarg, En tot cas, ho dona la primavera, ho donen aquests al·lergògens i, de fet, ens hi trobem. Cal diferenciar quan la cosa pot ser important o quan és molest, però lleu. Quan és important, doncs, pot haver-hi febre, pot haver-hi aquesta tos perruna que es dona en els casos de la canalla, de la tosferina, que és diferent, però en els casos d'adults, amb aquesta tos irritativa, amb aquesta primavera que tenim, que és sobtada i contrastada i amb el canvi climàtic, tot això, de fet, ho he contrastat amb els metges de família, que són els que en saben, perquè com bé sap, jo soc un metge traumatòleg i ara fent de conseller, però els metges que en saben em diuen això és molest, però no és greu, per tant, sentit comú, mesures d'evitar la irritació de la gola, begudes calentes, no massa calentes, caramels de menta sense sucre, molta hidratació i molta paciència.
Clar, els que patim a més al·lèrgies, és a dir, plataners, pols, àcars, i podríem seguir, tot això, clar, evidentment ho complica encara més.
Sí, mala època per les persones al·lèrgiques, i en aquest cas, doncs, quan la cosa cal i els símptomes són més importants, cal anar a veure els professionals, anar a veure el metge de família, la metgessa de família, perquè et doni els antihistamínics o el tractament que calgui, perquè és una època, en aquest sentit, una mica complexa per les persones més sensibles, no? És així, cada primavera és així, i en les persones que tenen factors de risc, tipus asma, o que tenen problemes crònics respiratoris, que són les persones més vulnerables, és allà on es pot agreujar i hem d'estar amatents i vigilants que això no passi. Uh-huh. En les persones allò prèviament sanes o habitualment sanes, és molest, s'ha de fer tractament simptomàtic quan toca, però hem de tenir aquesta dosi de paciència de la primavera, igual com hem de saber, doncs, que a l'estiu la calor pot fer efectes en cops de calor, o com sabem que a l'hivern hi ha més freqüentació de les patologies víriques. Va molt lligat això amb la temporalitat i és molest, però en tot cas hem de separar quan pot ser més greu o quan no ho és. I en tot cas saber que és una època d'al·lèrgies, saber que és una època que quan cal es poden fer tractaments simptomàtics, però cal tenir de paciència, i molt, molt de sentit comú en aquests casos.
Val, hi ha una cosa, doctor, conseller, que suposo que la Cris Puig, que també ho està patint, li passa el mateix, que és que ja no sabem, és a dir, és veritat, hidratar-nos, caramels de menta sense sucre o estrepsils amb lidocaïna i coses d'aquestes, però és veritat que també ens hem pres tots els xarops, vaja, del món mundial, i ara ens està dient, alguna amiga també m'ho està dient ara, que s'ha pres tots els xarops, no?
Clar, i bueno, jo per... bon dia, conseller. Veus això que em passa? Els bon que dia. Som al·lèrgics i a més tenim bronquis hiperreactius a tot això que està explicant vostè, doncs a sobre hi hem d'afegir de la hidratació i hem d'afegir els antihistamínics, no? Perquè, clar, hem d'intentar que la situació no es compliqui i que no ataqui. És fotut, és pesat i és lent, perquè en alguns casos, com en el meu ho explicàvem quan començàvem avui aquí al programa, jo ja porto 3, gairebé 4 setmanes, ulls plorosos...
Ulls plorosos, cada vegada que tu s'ho ploren els ulls.
Sí.
Una cosa terrible.
Sí, sí, sí.
Bueno, la veritat és que sí, cal tenir paciència, però en aquests casos que potser hi ha algun factor de risc i de broncoespasme més freqüent, deixeu-vos aconsellar pel vostre metge o metgessa de família, perquè hi ha a vegades mesures, no?, de certa predisposició, doncs potser s'ha de fer broncodilatadors, un parell de cops al dia, és a dir, deixar-se portar per aquests tractaments simptomàtics que de forma sistemàtica també ajuda, no? És a dir, quan la cosa s'allarga, quan és més incòmoda de lo habitual, quan hi ha diversos components, cada vegada ajuda des del punt de vista de fàrmacs, des del punt de vista d'estratègies respiratòries que ens poden ajudar, no? En tot cas, és pesat, és empipador, a vegades es fa llarg, però segur que en els casos són lleus, no s'agreugen, que són autolimitats, no? I en aquest sentit, doncs, dosi de paciència, també la població en general que ens escolta, perquè la primavera té això, quan hi ha volta molt de polen, i els pollancres, i els plataners, i comença a haver-hi vent, i hi ha canvis clima, canvis de temperatura, i pluja, ara sí, ara no. Aquestes coses que ens passen des del punt de vista del clima s'agrega. Però, en tot cas, també un missatge de tranquil·litat, no? Això passa en aquestes temporades, només es complica amb les persones que tenen factors de risc o elements ja de predisposició, que són els que han de visitar el seu metge o metgessa de família, i la resta, doncs, una mica de paciència, sentit comú i això passarà.
Val. Conseller, la tosferina. Parlem de la tosferina, aquest últims mesos hi ha hagut un increment de la tosferina. I és una malaltia que bàsicament afecta els nens petits. Avui també La Vanguardia explica que gairebé el 30% dels casos registrats l'any passat proven ser en persones adultes. Hi ha algun factor que hagi influït en què ara es desenvolupin persones grans? També hauríem de parlar de que no plou, de la calor, de la vacuna, del Covid, o què?
No. Això està desvinculat d'aquest cas del canvi climàtic, està desvinculat de la vacuna del Covid, i sí que té relació amb uns cicles de cada 3-5 anys que hi ha un rebrot i que això està descrit i que és previsible. Aquí hi ha un tema molt, molt interessant, que és la vacunació en les embarassades. La vacunació en les persones embarassades és important. És la vacunació que es fa en adults de la tosferina, perquè precisament allà on tu pots ser més greu, la tosferina és amb els nadons. És la resta, doncs, és una malaltia important, però no és tan greu. I amb els nadons pot ser greu. I aleshores la recomanació és, en el cas de les dones embarassades, de fer la vacunació de la tosferina, perquè com tothom sap, la tosferina és la vacunació de la infància. Aquesta prima vacunació a la infància en general està molt seguida, molt, molt ben portada. Els pares i mares, i les mares i mares, i els pares i pares, és a dir, totes les famílies són sensibles, per sort, a la vacunació dels seus infants. I això fa que estiguin bastant protegits. Tot i així, no, de tant en tant hi ha aquests cicles. No és preocupant, s'ha d'anar seguint, sobretot s'ha de seguir molts casos que podrien complicar-se amb les persones, amb els nens més petits, però en qualsevol cas està també en estudi des del punt de vista de la Comissió de Vacunacions si la dosi que es fa en els 14 anys ha de ser la triple vírica i ha d'incorporar la tosferina en els 14. Això és un tema que estan estudiant des de salut pública. Mm-hmm. Però jo crec que la recomanació més important és embarassades, vacunar-se, val la pena, i aquest brot que hi ha ara doncs no és un brot estrany, no és un brot preocupant, no és un brot que des del punt de vista de vigilància epidemiològica del nostre sistema de salut pública, que està a dia d'avui molt desenvolupat, ens doni una senyal d'alerta, sinó que és cíclic i seria normal que té la seva explicació epidemiològica, que cada 3 o 5 anys hi ha un brot superior.
Parlàvem ara que parlem de malalties del sistema respiratori. Escolti'm una cosa, com ja molta gent va avançar en primícia, en exclusiva, no hem après res, en general no s'ha après res del Covid. És a dir, estem ara aquí campant amb unes alegries i unes festes i tot meravellosament bé. Com va la vacunació de la Covid?
Bueno, la vacunació de la Covid que fem anualment, jo diria que a dia d'avui és millorable. Aquesta és la qüestió. És a dir, hi ha hagut un cert relaxament, cert, de la població després de la Covid, i ahir tancàvem una jornada de vacunació amb tots els experts, aprofitant la setmana d'immunització que es fa anualment, i valoràvem que efectivament havia estat bé, tant la del Covid com la de la grip, però que és millorable, sobretot amb les persones vulnerables, que la cobertura ha estat prou gran, però hauria de ser superior, i després també en els professionals sanitaris. És a dir, hem d'insistir, o haurem d'insistir, en la vacunació de totes les persones grans i també de tots els professionals, cara a la propera temporada, la temporada d'hivern, perquè tot i la Covid a dia d'avui és existent, però és mínima, són de les dades que tenim ara, de les taxes més inferiors que hi ha hagut en els últims temps de la Covid a dia d'avui. Quan arribi l'hivern, la Covid, la grip i el virus incidial respiratori tornaran a ser presents. I en aquest sentit, igual com ha sigut un èxit extraordinari del virus incidial, perquè ha permès que aquesta immunització passiva, gairebé el 92% de nadons i de nens s'han estalviat de tenir la complicació i no hi ha hagut ingressos a les UCIs, no, ha sigut un èxit extraordinari. Hi ha hagut molta sensibilització. En canvi, amb la Covid i la grip ha de millorar. La gent, les persones que s'han...
Teniu dades, ara, conseller? Deia... Teniu dades?
Sí, tenim dades. I les dades, les tinc aquí, són de la vacunació,
Ja me les busquem, me les dones, no es preocupi.
Sí, ja els fem arribar.
Vale, perfecte, només que ara per saber com va la vacunació.
68% millorables,
Quant?
68%.
68% de gent vacunada.
La gent vacunada, de la gent de més de gran de 65 anys.
Només un 68% als més grans de 65 anys.
Sí, i un 40% de la gent de menys de 65 anys. Hauria de ser superior.
Estem a la mitjana d'Europa o estem per sota?
Ho sap? Estem a la mitjana. Perquè el relaxament ha sigut general. És a dir, no... Les tendències solen ser bastant, bastant generals, no? I en aquest sentit estem a la mitjana, però com que podem millorar, hauríem de millorar. Bàsicament amb les persones més vulnerables, són les més grans. Molt bé. Insistir en aquesta vacunació, que és molt útil i que també hem de fer-ho amb els professionals. Jo ho dic, és a dir, hi ha hagut un cert relaxament en general a tothom, perquè després de l'etapa molt dura de la pandèmia ens dona la impressió que aquí ja estem. I no és veritat, els virus estan aquí. Fan molt mal els vacunats. Aquesta tendència a vegades de dir que no, les vacunes són perilloses, no van bé, al final és una certa desestabilització, no? L'altre dia estava en un seminari parlant de la pau, no? I deia un expert internacional, deia que a vegades la pau i la salut pública van juntes. És a dir, sense pau no hi ha salut pública. I una desestabilització, a vegades als països es produeix desinformacions al voltant de la pròpia protecció de la salut. Va ser molt interessant la reflexió, perquè efectivament una salut pública potent estabilitza molt un país, i un país estabilitzat, un país en pau necessita també tenir una salut pública potent. És a dir, és una bona reflexió al voltant de la prevenció, i la prevenció de la cada vacuna, sens dubte.
Doctor, parlem, conseller, un altre dels temes que volem posar el focus és amb un tema... Hi ha una cosa que cada vegada que l'OMS obre la boca, puja el pa. Perquè té un punt d'apocalíptica que fa que també dius, home, tampoc caldria. Diu que advertia ahir que hi ha molta preocupació a l'OMS per l'expansió de la grip aviària als humans. Li pregunto si en sap alguna cosa, si ens hem de preocupar, si cada vegada hi ha més casos als humans. Vostè dirà.
Com que a primera hora del matí heu anunciat el guió de l'entrevista...
Sí, ja us he pogut preparar. Perfecte.
L'hem pogut preparar. I aleshores he preguntat i he assabentat com està el tema de la grip aviar. I a dia d'avui, la grip aviar es pot transmetre dels animals a les persones, però no es transmet de persona a persona. És a dir, primera tranquil·litat. El que hem de vigilar és quan hi ha un brot de grip aviar, els treballadors i treballadores que estan en contacte. Aleshores, com que el sistema de vigilància epidemiològica que disposem avui, el CIVIC a Catalunya, que es va reforçar molt després de la pandèmia, també s'ha de dir, funciona molt bé, quan hi ha un cas, es detecta i es controla. I a dia d'avui no es contagia de persona a persona. Per tant, no hi ha cap amenaça. Què pensa l'OMS, què pensa la comunitat científica internacional? Que si un dia un virus d'aquests fa una mutació i aleshores es traspassa de persona a persona, podríem tenir potencialment una nova epidèmia. Però a dia d'avui no passa. I com que no passa, no hem de posar en fi la gasa.
Va, perfecte. Següent tema. Aquestes últimes setmanes s'ha parlat del brot de dengue que hi ha a l'Amèrica Llatina, dels pitjors a la seva història.
Sí.
Ha arribat a Catalunya i hi ha casos autòctons, tots són importats. I els símptomes?
Sí, efectivament aquesta epidèmia a l'Amèrica Central, a l'Amèrica del Sud, ha estat potent, ha estat molt greu. Nosaltres hem tingut en aquest 2024, fins a dia d'avui, 133 casos de dengue. Però d'aquests casos s'han confirmat 114, que tinc les dades, i d'aquests són gairebé tots importats. És a dir, són gent que ha anat de visita allà, o gent d'allà que ha vingut cap aquí. Aleshores, nosaltres vacunem el dengue als viatgers. És l'única comunitat a tot l'estat que comprem vacunes de dengue, les posem a la gent que viatja. És una bona manera, sobretot si algú ha passat el dengue abans, perquè quan has passat el dengue abans la cosa és més punyetera, no? Aleshores, hi ha un brot a Amèrica Llatina, efectivament, hem de vigilar els casos que venen, que manifesten si tenen dengue, però no podem dir que hi hagi un brot aquí. Es va detectar un cas autòcton, perquè aquí hi ha mosquit tigre, el mosquit tigre és el vector, és a dir, el dengue està causat per un virus, un altre virus, que es diu, i que el vector és el mosquit tigre. Aquí tenim mosquit tigre. Per tant, hem d'estar vigilants, perquè és una malaltia important. I hem d'estar vigilants, sobretot a les persones que viatgen, que a Catalunya hi ha molta gent que viatja, que està bé, que no pot dir. I les persones que venen de països en els quals hi ha dengue, que tenen símptomes, ràpidament controlar-los, vigilar-los i tractar-los. Hem d'estar vigilants, però no és preocupant. Catalunya no és preocupant.
Perfecte. Aquesta setmana el Regne Unit ha estat al centre de la polèmica perquè ha decidit prohibir comprar tabac, Ernest Folk, als nascuts a partir de l'any 2009. Tu estàs a favor, no?
Absolutament.
Ja m'ho imaginava. Què en pensa d'aquesta mesura? Vostè l'aplicaria, conseller, també a Catalunya?
Bé, vosaltres sabeu, i m'ho he manifestat moltes vegades, que sóc un fervent lluitador antitabac. En tot cas, hi ha una estratègia antitabac que s'ha anat desenvolupant A dia d'avui la situació a Catalunya no és la mateixa que al Regne Unit. És a dir, abans d'arribar amb aquesta posició i aquesta determinació, que no descarto un dia si arribi, crec que hem de fer passos previs. I els passos previs és per baixar el nombre de fumadors actius. En el Regne Unit hi ha un nombre de fumadors molt més baix que nosaltres i ara és el moment de fer aquesta acció, que sembla bé, eh? Aquí no estem a punt encara. Aquí encara hem de... Mesures s'haurien de fer, l'estratègia antitabac, hauríem d'aconseguir que no es fumi a les terrasses, que augmenti el preu del paquet de tabac, que l'encarturament sigui uniforme, un conjunt de mesures que permetin de baixar el nombre de fumadors i de fer-ho de forma progressiva fins a arribar a una mesura més rígida, més intensa. No? L'estratègia antitabac és completa, ha de ser des de molts punts de vista i hem de ser molt intensos amb això. Però la meva opinió, contrastada amb tot el meu equip de salut pública, és que no estem en el moment de l'aplicació de la mesura del Regne Unit. I en aquest sentit, si l'Estat ens demana l'opinió, també ens demanarem.
I llavors, i de les terrasses? Vostè, ja ho dic, que és partidari. Això quan?
Bé, si aquesta aturada electoral no s'hagués produït, no? La nostra modificació de la llei de tabac és tirat endavant, segurament això ho tindríem durant aquest any. Ara mateix estem en un període prematural, s'ha de constituir el nou govern, el nou Parlament, i alhora, en paral·lel, va avançant l'estratègia antitabac de l'Estat, en la qual nosaltres hem contribuït amb un conjunt de propostes que han estat incorporades a la proposta que s'haurà de traslladar després en forma legislativa i, per tant, això anirà avançant. Per tant, no m'atreveixo a dir quan, perquè des del punt de vista legislatiu ara és una mica incert, però estic segur que arribarà. És que estic tan segur perquè és tan necessari que hi ha una conscienciació i un suport popular molt gran i aleshores també hi ha una conscienciació per part de tots els sectors econòmics de que això no afecta la seva activitat econòmica i, per tant, a poc a poc s'anirà produint. No m'atreveixo a dir quan, però que es produirà, estic convençut. I si
no seria més lògic, també, pregunto, que també sí. Primer prohibia dins dels cotxes, fumar dins dels cotxes?
Sí, sí.
Vaja, no. bàsicament pel que condueix, perquè, entre altres coses, una persona que està fumant vol dir que ocupa una de les dues mans a no conduir, tenir la mà al volant, sinó tenir-lo el cigarro a la mà.
Sens dubte. Aquí hi ha dos elements. Un de salut pública, en el sentit que el fumes en un compartiment tancat i, naturalment, els fumadors passius, sigui canalles, sigui gent gran, sigui qui sigui, es converteixen en fumadors sense voler-ho, per tant, és salut pública. I l'altre, de l'Administració General de Trànsit, que és com parlar per telèfon. Per tant, s'ha de regular des de dues perspectives diferents. Però des del meu punt de vista s'hauria de fer per els dos criteris, de seguretat i de salut pública. No? Uh-huh. Per tant, la regulació dels diversos espais no només és les terrasses, sinó són els cotxes, són els llocs, igual com en el seu moment es va fer a dintre dels espais de treball, els espais públics, els bars, etc. Uh-huh. Progressivament haurem d'anar cap aquí. Però a la primera pregunta, que és si aquesta mesura més dràstica que el Regne Unit ha incorporat, encara no estem a punt. Jo recordo fa molts anys, quan el meu pare van operar d'un bypass cardíac, que a Anglaterra a les persones fumadores no les operaven. És a dir, i aquí no es va plantejar la qüestió. No? Eren així de dràstic. No? Per tant, ens porten uns anys endavant a nivell de mesures de vida penalitzadores de la gent amb tabac, fins al punt de que un bypass cardíac que les persones fumadores no li feia. Per tant, aquí hem d'avançar encara més amb una sensibilització general, amb unes mesures que permetin que hi hagi menys fumadors i fumadores i que després puguem estar amb una mesura més dràstica, no? Uh-huh. Per tant, hem de saber llegir la realitat, hem de saber fer-ho progressivament, és la meva opinió,
Molt bé.
Que l'estratègia antitabac ha de ser constant, ha de ser inflexible, però progressiva.
Molt bé. Anem acabant, però tinc algunes altres preguntes. Per exemple, salut mental dels joves. Hi ha un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona que assenyala que hi ha hagut un augment preocupant de pensaments suïcides i en intents de treure's la vida entre els menors d'edat, que ha crescut un 50% després de la pandèmia del coronavirus, que és terrible. Clar, la pregunta és, què ho fa això? I si tenim un problema greu, molt greu, i que és clau que en parlem en aquesta precampanya, pre-precampanya, la campanya electoral, que és la canalla amb les pantalles.
Sí. Aquest estudi confirma el que ja sabíem. És un estudi científic que confirma les dades que ja disposàvem i que ens han empès en aquests darrers mesos. I de fet, des que jo estic al departament, ha sigut una de les prioritats de veure com afrontem aquests intents de suïcidi amb el codi de risc suïcidi i amb la detecció precoç i el tractament específic amb les persones amb conductes suïcides. Amb adolescents joves es va triplicar els intents de suïcidi durant la pandèmia, la postpandèmia posterior. I la causa de tot això té molt a veure amb les pantalles, amb les xarxes socials i amb el malestar emocional que es va incrementar molt. Aleshores, nosaltres des del Departament de Salut, preocupats per aquest tema, hem anat fent coses ja, no? I hem anat fent coses de forma intensa. Tot el codi de risc suïcidi doncs ha permès que tots aquests idearis suïcidis i aquests intents no s'hagin sortosament convertit en increment de nombre de suïcidis. Però, a més, cal sortir del CAP, cal sortir del CSNIC i cal anar als instituts, cal anar a la universitat, cal formar els docents per la detecció precoç de quan és una autolesió d'un intent d'autolisi, que és diferent. O quan hi ha un ideari suïcidi que puguin trucar al 161, per exemple, i que puguin ser atesos per professionals, que ja passa, tant psicòlegs com psiquiatres, que puguin frenar, puguin reconduir aquest intent. Uh-huh. I en el fons el que hem de tractar són les causes. I la causa és el malestar, són les xarxes, són les pantalles. I aleshores tenim un problema complex com a societat. I no es podrà tractar només des del sistema sanitari, sinó que s'ha d'implicar a les famílies també, i s'ha d'implicar el conjunt de la societat amb un conjunt de valors. I després, lògicament, des del sistema sanitari, una detecció precoç i un tractament adequat quan hi hagi aquests intents de suïcidi per reconduir-se. Un intent de suïcidi agafat a temps és possible, molt probable, que no es converteixi en un suïcidi consumat. Això hem estat treballant de forma intensa durant aquests darrers mesos i és un tema que ens ocupa, ha d'ocupar en aquesta precampanya i sobretot ha d'ocupar en les accions que tingui el govern que surti de les urnes.
Dues coses. Una, això comporta amb el que farà la roda de premsa avui d'aquí uns moments, que és amb el tema de l'obesitat. Una cosa també porta a l'altra, perquè hi haurà la voluntat, o hi ha la voluntat, de presentar un programa per combatre la obesitat infantil. Breument, en què consistirà aquest programa?
L'obesitat infantil va molt lligada als nivells socioeconòmics baixos. Paradoxalment, allà on hi ha pobresa, hi ha obesitat infantil, i això és degut bàsicament tres causes. Una alimentació bàsicament que pivota sobre els carbohidrats i sobre els productes aquests polifacturats, no? I que industrial, diguéssim, no? Després una manca d'exercici físic provocat també per les pantalles, no? Moltes vegades. I, per tant, doncs, hi ha un element molt vinculat a l'alimentació, a la manca d'activitat, no? I a nivell socioeconòmic. Per tant, el pla de l'obesitat infantil és un pla integral en el qual s'ha d'aprendre també a alimentar-se diferent, a alimentar-se millor, que no necessàriament ha de ser més car. L'increment de l'activitat física també a les escoles i també a casa, i naturalment disminuir l'ús de pantalles amb coses tan senzilles però tan complexes, com per exemple que les famílies facin un àpat saludable conjuntament al dia, sense pantalla, sense televisió. És a dir, Tot això ens ha d'ajudar, i tenim algun pla pilot que ens ho demostra, que no és molt aquesta obesitat infantil, que aquesta obesitat infantil no és un tema estètic, no és un tema estètic, al contrari. És un tema de prevenció de malalties i prevenció de l'obesitat de l'adult i que va molt lligat a la prevalència de malalties. Per tant, aquesta educació d'alimentació saludable, d'hàbits de vida saludables a la infància, s'impregna amb l'ADN de la persona i són l'element clau perquè evitar l'obesitat de l'adult. Ja dic, lluny d'anar amb estereotips i arquetips estètics, sinó estem parlant d'obesitat mòrbida, obesitat i salut, que té a veure amb l'aparició de diabetis, amb l'aparició de malalties cardiovasculars i amb un percentatge de malalties previsibles, prevenibles, i que ha de venir acompanyada d'una estratègia global amb l'escola, la família, l'educació, i que ens sembla, no nosaltres, sinó el conjunt d'Europa, que és la base de la prevenció de malalties de l'adult.
Conseller, gràcies per haver-nos acompanyat i sort.
Molt bé, gràcies.
Gràcies i bon dia. Gràcies.